Hora Mora d'Ebre, Adriana Monclús.
I et seguim acompanyant en directe des d'aquest magazín de divendres de l'Hora Mora d'Ebre. L'Assemblea Nacional Catalana de Mora d'Ebre per la Independència ha organitzat justament per avui a la tarda diferents actes per commemorar els 80 anys de la Batalla de l'Ebre. I ho fa, a més, coincidint avui també amb el dia en què es compleix un any de l'empresonament d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Hi ha actes previstos per aquesta tarda, seran a l'Espai 1 d'Octubre, a la Llanterna Teatre Municipal, a partir de 8:15 del vespre, i en volem parlar aquí en directe a la ràdio, avui via telefònica, amb el Roger Heredia, president del Banc d'ADN dels familiars desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme. Molt bon dia, Roger.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
Com sempre, a la vostra disposició.
Roger, ara parlarem del que està previst per aquesta tarda per commemorar els 80 anys de la Batalla de l'Ebre a Mora d'Ebre, però tot plegat ho han volgut fer coincidir també amb l'Assemblea Nacional Catalana de Mora d'Ebre per la Independència, amb què avui mateix es compleixen 365 dies de l'empresonament de Joaquim Forn i Oriol Junqueras, i a més amb un dia, doncs podríem dir, de molta intensitat política, moltes notícies que no hem d'estar pendents cada moment, no?, pel que fa als presos.
Doncs sí, malauradament, ja ha passat un any. Jo crec que ningú es pensava que arribaríem un any després amb aquesta situació totalment excepcional, totalment anòmala. Ahir es van fer uns primers actes de commemoració d'aquesta hora de efemèride, i avui doncs es continuarà fent arreu de les diferents presons de Catalunya, però certament és un dia molt complicat. Segurament en breu sabrem els assistents d'acusació, que aniran des de la rebel·lió, sedició i malversació, fins i tot, segurament, un placebo, que serà l'advocacia de l'Estat, que treu la rebel·lió, però, en definitiva, el que ens demostra és que aquesta justícia incomprensible de l'Estat espanyol, una justícia que, per un costat, nega que hi hagués cap tipus de violència i cap tipus d'alçament armat, però que, a la vegada, sí que confirma un delicte de rebel·lió que no compleix cap dels seus principis jurídics. I, davant d'aquesta realitat, doncs, hem de ser molt forts, hem d'estar molt preparats i, evidentment, hem d'estar preparats per no acceptar aquesta inviolabilitat flagrant d'aquests fets totalment falsos, m'atreviria a dir, i que només demostren que, tornant al terme de memòria, que potser sí que parlant de memòria, com fem avui de Mora d'Ebre, parlant de memòria d'aquests 80 anys de la fi d'aquesta Batalla de l'Ebre, doncs el que ens fa aportar és que aquest aparell polític-jurídic franquista doncs va quedar una mica amagat amb la transició, es va blanquejar, però realment, quan es toquen o quan toca decidir fets tan importants o tan bàsics com és introduir una papereta en una urna, veiem com tot el seu animalisme, tota la seva brutalitat franquista apareix, deixant atònita la història d'un país, però el sorprenent és que estem en un moment doncs que no podem acceptar. I per tant, penso que intentar parlar avui de memòria, intentar parlar d'aquest franquisme i d'aquest franquisme sociològic, aquesta impunitat que avui en dia ens servirà molt també intentar explicar el que està vivint avui el poble de Catalunya.
Han passat 80 anys de la Batalla de l'Ebre, ho parlava, recordo, aquest estiu en un programa que ens vas acompanyar també tu i el Josep Sánchez Cervelló, i dèiem que aquests 80 anys, no?, doncs, sembla que aquesta petjada del franquisme encara segueix, malauradament, ben viva, no?, al territori, a casa nostra i arreu del país.
Totalment per diferents factors. El que hem comentat moltes vegades, el factor número 1, no?, que seria potser el que hem comentat més, que seria quins són els vestigis que queden d'aquest franquisme, d'aquesta guerra civil passats 80 anys. Ho podem classificar amb dues bandes. La primera és la total complicitat de l'Estat espanyol, amb el qual no només no té unes polítiques de memòria adequades a l'any que estem vivint, sinó que és còmplice del seu passat, bàsicament per no obrir les fosses, per no jutjar els crims del franquisme, per permetre lleis que no permeten l'extradició dels autors dels crims de la formalitat a les justícies que sí que els poden jutjar, i debats tan estèrils com que l'any 2018 encara hem de decidir si Franco s'ha de treure o no i a on ha d'anar. I per altre costat, podríem dir l'exemple català, que sí que és cert que han fet un pas molt important al davant, però tot i això tenim moltíssima feina pendent. No ens podem quedar doncs amb aquests avenços que han tingut els últims anys, sinó que necessitem tenir un projecte de país, com sempre hem parlat, no només va de dalt fins a baix, sinó que va de baix fins a dalt, i això té una implicació de tot tipus d'administracions, també tot tipus de conselleries com l'educació, justícia, i fins i tot interior, i per l'altre, que el franquisme doncs, és més que mai, és tot el que hem començat parlant, no? Que a nivell polític doncs, veiem com apareix amb tota la seva força, amb tota la seva vigorència, i avui mateix, doncs, el dia que, per exemple, el fill de l'Oriol Junqueras fa anys, veure que el seu pare el té que felicitar pel Twitter, doncs demostra la irresponsabilitat d'un govern espanyol decadent, un govern espanyol hereu del franquisme, uns partits del règim 88, que s'haurien de preguntar si és delicte posar una papereta a una urna al segle XXI i en una democràcia europea com el que hauríem d'estar. No? Aquest és un resum sintètic del que penso jo i que malauradament ens haurem de continuar lluitant, que això només acaba de començar, que haurem d'estar molt forts, molt units, i sobretot no permetre un judici de Burgos número 2 i el poble doncs, marqui el camí que hem de seguir fins ara.
Cal recordar que estem parlant de presó preventiva encara, eh?
Sí, són les presons preventives que no s'aguanten per enlloc. Mireu, si mireu algun escrit perquè deneguen la presó preventiva al Forn, per exemple, li diuen al Forn que neguen la presó preventiva perquè hi ha altres exemples, doncs altres persones, per exemple Puigdemont, els consellers que han anat a l'exili, doncs que això, anar a l'exili amb ell, és una condició que, escolti'm, s'ha de jutjar fet per fet, cas per cas, tu no pots la justícia equiparar o fer un sinònim d'aquest poble a una persona. Per tant, és una justícia que no té unes garanties processals i jurídiques que ens permetin decidir o opinar que és una justícia totalment transversal a l'oc, a un marc jurídic, tant que se'n fa esment a la Constitució del 78. I aquesta és la realitat, és indignant, és incomprensible. Jo vull aquest mateix dir que l'única manera d'entendre el que està passant a nivell jurídic és precisament el que us he comentat, que l'aparell político-jurídic franquista es va plantejar la transició, però que realment, amb les seves sentències i amb les seves demostracions, doncs, es posa de manifest que, evidentment, no hi ha cap tipus de separació de poder i que tot aquest aparell més franquista va quedar enquistat a l'aparell judicial, diguem-li Suprem, diguem-li Tribunal Constitucional o diguem-li Jutge d'Instrucció 13 de Barcelona.
El que sí que hem vist, o sembla, no?, que hi ha algun canvi de tendències en aquests últims dies, la polèmica que ha generat la sortida de les restes de Franco del Valle de los Caídos i, sobretot, on han d'anar aquestes restes. Sembla que hi ha un punt d'acord amb el govern espanyol i també amb l'Església, en aquest sentit, no, Roger?
Sembla que sí. No sembla que, al principi, la vicepresidenta del govern, la Carmen Calvo, havia dit que el Vaticà s'havia pronunciat a favor, el Vaticà diu que no, tot aquest entrellat de sí i no, ja ve de molt lluny. Jo tenim un clar exemple, Valle de los Caídos, amb el qual ningú es posa d'acord qui governa en aquest espai, si el Patrimoni Nacional, si l'Estat, si l'Església, i això és una manera de tirar la pilota endavant. És a dir, jo penso que jo sempre he estat molt contundent, si el govern del PSOE, del Pedro Sánchez, volgués exhumar, jo penso que no faria falta tant màrqueting polític, ni tantes portades de diaris, ni tantes hores a la televisió o ràdio, simplement es fa des de l'anonimat, es trasllada en un espai equips, evidentment un espai que no sigui l'Almudena, perquè seria tot el contrari, fer apologia del franquisme i veuríem cues dia rere dia, cap de setmana, després de cap de setmana, amb honors a Franco, i simplement s'ha d'actuar d'aquesta manera. Jo penso que una paraula que resumeix el que caldria fer amb el franquisme l'any 2018, i crec que també l'ha repetit diverses vegades i no, també de poder dir-ho, és que el franquisme no és debat, simplement s'elimina. I esperem doncs, que amb aquesta nova llei de memòria que prepara el govern de la Generalitat, una llei que d'una vegada per totes ja polaritzarà 100% el requeriment jurídic i la potestat jurídica de treure simbologia franquista només en nom del govern de la Generalitat, i podrem fer una mica de neteja ja no només al Vall dels Caídos, que això evidentment no és feina nostra perquè es feina en el govern espanyol, però sí fer feina de neteja important, profunda, a les Terres de l'Ebre, que com tu saps, en tenim moltíssima que fer començant per la població de Tortosa.
Exacte. Roger, entraríem en un altre debat que no tenim temps, però tot plegat se podrà debatre també aquesta tarda a Móra d'Ebre, perquè just un dels actes que han preparat des de l'Assemblea per commemorar els 80 anys de la Batalla de l'Ebre és un cinefòrum amb el documental Lesa Humanitat, que ho recull perfectament tot això, Roger.
Jo us ho recomano moltíssim. Mireu, són tres actes que farà l'Assemblea Nacional molt potent. La Tere Fuster, doncs, ha organitzat una jornada, penso, fantàstica, començant ja per commemorar doncs, aquest tràgic aniversari avui de l'empresonament dels dos líders polítics, l'Oriol i el Quim Forn. També després una exposició a la Llanterna, que serà sobre les vivències per no oblidar mai, que serà, diguem, dintre de la biblioteca. Mm-hmm. I sobretot després aquest documental que és Les Humanitats, que és molt important, perquè mireu, us intentaré fer una síntesi. Jo sempre que acabo, o abans de començar, dic, és un documental del passat, però és que és més viu que mai. I us explicaré el perquè. Perquè no és un documental que anirem a veure el que va passar a la Guerra Civil, al franquisme o la postguerra. No. Explica sobretot, es centra a fer una comparativa amb el que va passar al nazisme, amb el que va passar a les polítiques de memòria a Argentina, amb Pedro Nevita, i sobretot es centra molt amb el que va passar a Espanya, amb la transició, el paper del rei, els papers dels partits polítics, i sobretot que han fet fins a arribar al dia d'avui. És molt important que la gent vagi a veure, perquè justament és una política que parla de repressió que està partint el poble de Catalunya, de què va, quins partits hi havia al darrere, aquests partits anomenats demòcrates d'esquerres, que realment tot va ser una mentida, i va ser el franquisme que els va convèncer per continuar una línia d'ultradreta total. I per això jo recomano molt que avui la gent hi vagi. És una oportunitat que tenen els morenques i les morenques, no només per parlar d'història, sinó també per conèixer la part més política que ens han amagat durant moltíssims anys, i segurament descobriran, com jo em va passar la meva primera vegada, coses que a mi mai m'havien explicat. I per posar-hi el cirereta, doncs mireu, us acompanyarà l'amic Francesc Sabater, el company de Ginestar,
sí,
que us acompanyarà a la tertúlia, perquè jo per motius laborals no podré estar amb vosaltres. Avui en dia encara aquí trobo l'hospital d'això, els problemes de salut que aviat superaré, segurament avui el dilluns ja podré anar cap a casa, però en tot cas us deixem les mans del Francesc Platere, que ho faran fantàstic i segurament us transmetran la passió per la memòria, la passió del país, i segurament respondran totes les vostres preguntes que amablement estirem disposats a escoltar.
Roger Heredia, nosaltres estem de veritat encantats un cop més que hagis transmet aquesta passió per la memòria i per la història a través de les ones de la ràdio, sobretot des de l'hospital, perquè com deies no et trobes amb el teu millor moment de salut, i agraïm moltíssim que avui hagis atès la trucada de la ràdio per respondre totes aquestes preguntes.
Un plaer, com sempre, ja m'he alçat. I escolti, que vagi molt bé i ja en parlarem. Ja m'explicareu si us ha agradat, ja m'explicareu si realment el que us he explicat tenia raó o no. I en tot cas, deixem acabar, doncs, com hem començat, no? Recordant aquells que avui porten un any tancats a la presó d'una manera injusta, aquells que en porten més d'un any tancats a la presó d'una manera injusta, com són els Jordis, i aquells que estan a l'exili patint també la repressió d'un estat, com he dit, pseudofranquista, i que malauradament l'única solució és trencar amb ells, construir un país just, lliure, que es diu República Catalana.
Roger Heredia, president del Banc d'ADN, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la ràdio, que et recuperis. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, igualment, fins ara.
Bon dia, adéu.
I aprofito per recordar que just abans del Cinefòrum, després de l'acte en record de Junqueras i Forn, s'inaugura aquesta exposició que comentava el Roger, és al vestíbul de la Llanterna Teatre Municipal, una exposició molt bonica, es titula Vivències per no oblidar mai, és de Santi Alfonso i Ferran Roca, i és d'imatges ni alguna d'inèdita. La podeu visitar avui, dissabte i diumenge, amb horari de 7:30 a 9 del vespre.